A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Fa uns dies seia públic això, que la plataforma Cabify començava a operar a Sitges. No té una base, simplement que si doncs, algú es descarrega l'aplicació de Cabify, doncs es pot demanar un transport des de Sitges. Nosaltres vam fer la prova, i vam veure que tampoc les tarifes no és que siguin molt econòmiques, la poden fer vostès des de casa i comparar-les, perquè en el fons és allò de l'anunci, busque, comparo i si encuentro algo mejor, pues això. I és possible, també vam pensar, que això pugui generar una certa preocupació en el sector del taxi. Per això vam oferir-los de parlar amb ells. De fet, el seu president va aparèixer també la setmana passada per TV3, doncs una miqueta dient que hi havia certes pràctiques d'aquestes VTCs, d'aquestes companyies, doncs que són com a mínim discutibles i en alguns casos probablement també denunciables. Per comentar tot plegat, tenim aquí amb en Salvador Paretas. Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, diguem, el sector del taxi de Sitges, el sector regulat del taxi de Sitges, es mira amb preocupació l'aparició de plataformes com la que ha començat a operar la vila?
Bueno, pues sí, perquè aquí a Sitges som un col·lectiu de 37 famílies que treballem al taxi i aquesta gent, bueno, com que per llei els han donat moltes llicències VTCs que en aquests moments a Barcelona no poden operar perquè no tenen cabuda, no hi caben allà. Llavors, suposo que ells el que volen és escampar-se per tot el reste del territori català. Uh-huh. I llavors, si ja siguen turístic, pues és molt factible que també aterrin per aquí.
D'acord. Aquí, quina diferència hi ha entre el sector del taxi regulat, és a dir, el que representa l'Associació dels Taxistes de Sitges, i doncs una plataforma d'UVTC?
Bueno, un UVTC és un cotxe amb vehicle de transport amb conductor, con lo qual és un servei més privat, és un servei com abans eren per empreses, que hi ha el director que vol que el portin o fer una bona imatge amb un altre director que et ve a visitar per fer un transport d'àmbit privat amb un conductor pues, molt ben vestidet, amb la seva corbata americana i tot, vull dir un taxi de luxe, el que se'n diu de luxe. I aquesta gent, com que han portat tantes targes de VTCs al mercat, arriba un moment que aquesta feina no la poden complir perquè no hi ha prou directors així per cobrir, no? I aleshores pues, es tiren més cap al sector regulat del trànsit, del transport UBT, que és el taxi local. Aquesta gent també ja s'han començat a posar amb les agències de viatges, tema amb els russos i tots aquests que van amb unes tarifes molt econòmiques, molt barates, d'agència, perquè van amb el pack de quan compren ells el viatge, ja va viatge i transport, i aleshores aquesta gent a Sitges han vingut regularment de fa molts anys perquè treballen amb les empreses. Uh-huh. I és una cosa que fins a fi al cap a nosaltres no ens perjudica massa. El problema que podem tindre en un futur en aquesta gent és que vinguin a buscar una plataforma a Sitges, per dir alguna cosa, que tingui una base com tenim nosaltres a Sitges. Esperem que això de moment no arribi, però és la por que fa.
D'acord, perquè teniu coneixement que ja ha començat a operar aquesta plataforma, bueno, aquest Cabify a Sitges, i que recull gent com...
Bueno, és el que tu deies al començament de l'entrevista. Ells treballen només amb una aplicació de Cabify. Llavors, aquesta aplicació, pues, ells treballen, depèn de la demanda, que els preus, perdona. Si hi ha poca demanda, baixen preus. Si hi ha molta demanda, pugen preus. Aleshores, nosaltres ens hem trobat ja que aquí a Sitges sabem per un conductor nostre que li va dir al client, diu, hosti, què me vas a cobrar per llevar-me a Sitges? Diu, perquè el otro día me cobraron 30 euros para ir del camping Garrofé a l'hotel Dolce. O sigui, una barbaritat. I llavors, esclar, suposo que és perquè hi ha poca demanda i ve que venen de fora perquè no tenen la plataforma, no tenen una base.
Aquesta prova és fàcil de fer, perquè la mateixa aplicació vostès es poden descarregar i aleshores fan la consulta, perquè en principi com va a preu tancat, a diferència del taxi, que va al taxímetre, és fàcil de consultar el preu tancat que ofereix la plataforma per saber el que pot costar qualsevol viatge.
Pot sortir econòmica si per casualitat tens en aquell moment un taxi que està operant per Sitges, que ha vingut a fer un servei, que descarrega Sitges i quan li salta, perquè els hi salta igual que la nostra que tenim aquí a Sitges, de Taxi Més, que et surt amb el que està més a prop del lloc, no? Clar, aleshores amb lloc aquell dia l'enganxes i et surt per la tarifa que ells posin, pel recorregut que sigui, i això és il·legal, perquè ells quan acaben el servei se n'han de tornar. Ells no es poden quedar aquí a Sitges.
És a dir, ells no poden aprofitar un servei que facin a Sitges per recollir un nou client a Sitges.
Els hi pot sortir, però han d'esperar la llei al quart d'hora que diu per poder fer el servei. I llavors és aquí on nosaltres a llarg plaç necessitarem l'ajuda per poder regular tot això de la policia municipal. Són els únics que poden regular el tema. Demanant la documentació, demanant el servei que portes, la fulla de ruta que se'n diu, i llavors on estava vostè i un quart d'hora vostè fa que està aquí, no?
Perquè si es detecta un vehicle fent això,
nosaltres no podem fer res, és esbarallar-te, discutir-te i fer una mala imatge del taxi, que tampoc ens interessa.
Per tant, s'ha de trucar a la policia.
Exacte, s'ha de trucar a la policia. Mira, aquí hi ha un senyor que fa un quart d'hora, 20 minuts, que està aquí parat, que fa aquest cotxe aquí, perquè ells tenen la base a Barcelona, amb la qual cosa ells han de tornar a Barcelona per tornar a captar serveis, no?
Els cotxes de la plataforma, els taxis és evident que sí, però els cotxes de la plataforma van també identificats d'alguna manera? És fàcil reconèixer-los?
Sí, normalment són cotxes negres, i porten la placa blava igual que d'identificativa de taxi.
D'acord.
Abans portàvem el servei públic, la SP, i ara portem la placa blava. Només exclusivament a la part posterior del cotxe.
D'acord. És a dir que si un cotxe està fent aquest servei sense la placa blava, no és un cotxe destinat a això.
Exacte. Exacte. També s'han sentit comentaris de que hi ha cotxes que poden estar treballant amb aquest d'allò i per falta de treball i tot, igual no paguen a l'assegurança, igual estan treballant sense assegurança. La persona que porta el cotxe pot ser qualsevol persona que tingui el telèfon i li passin l'aplicació, ja pot fer el taxi, i això és el que nosaltres no veiem bé, perquè nosaltres més o menys tenim una miqueta, per del carnet t'has de fer unes proves, paguem els nostres impostos, els preus que actualment van les assegurances del taxi són desorbitals, vull dir que...
En qualsevol cas, si algú està fent de manera irregular aquest servei, és fàcil de detectar en el moment que se li demana la documentació.
Exacte. Per això nosaltres demanem l'ajut per part de la policia local. Perquè si nosaltres ens passa alguna cosa aquí a Sitges, en seguida t'identifiquen el cotxe perquè portem a la porta del davant la placa de Sitges, l'escut de Sitges, amb el número de llicència. I amb això ja sap l'Ajuntament automàticament qui és el propietari i quin és el xòfer, perquè tenim els nostres carnets, les nostres targetes de transport, la nostra llicència municipal, vull dir que al moment ho saben tot.
Fins a quin punt el sector del taxi en general, i més enllà de qüestions particulars com l'arribada aquí a Sitges d'una plataforma, necessita anar-se reconvertint per assumir el futur del transport personalitzat de viatgers, per dir-ho d'aquesta manera?
Bé, nosaltres ens hem posat aquest estiu i hem tingut una prova de foc amb l'aplicació de Taxi Més, que és l'aplicació de Sitges. Això ho fem perquè hi ha molta gent estrangera que quan arriba aquí a Sitges per trobar un taxi és difícil perquè estan acostumats en molts llocs que el taxi està donant voltes contínuament pel poble i d'allò. Nosaltres aquí a Sitges tenim ubicació de la parada de l'estació, la parada de l'Oasis, la parada del Pícnic i després tenim l'hotel Melià i l'hotel Dolce. Vale? Llavors, clar, fem base amb aquestes parades. Pel sistema d'emissora que tenim de radiotaxi que tenim nosaltres, estem connectats via satèl·lit en tot moment, en el qual, quan un client ens demana un taxi, hi va el que està més a prop del sector on truca aquesta persona, on tenim nosaltres la base. Aleshores, amb l'aplicació de Taxi Més, l'avantatge que també el client estranger, sobretot l'estranger, torno a dir, per el tema idioma, per tot, és que és com la de Cabify, MyTaxi, tots aquests. És el mateix, però de Sitges. Tu truques, demanes el taxi i marca l'ubicació. I al moment saps quin cotxe et ve, per si passen taxis, dius, hòstia, aquest no, el 34 no, el 31 no, el 26, mira, sí, és aquest el que he demanat jo. Et ve i ja saps allò. Tu, quan obres l'aplicació, ja saps el destí també del client, vull dir, con lo qual no tens que preguntar gran cosa més. I a l'hora de pagar, si no tens idioma, taxímetro, ja veu el número el que val, i és el que hi ha. I hem treballat molt bé tot l'estiu amb aquest. L'únic que podem definir alguna cosa, que hi ha molta gent que igual la mateixa trucada te la fa dues vegades, llavors ens presentem dos taxis al mateix lloc. Però bueno, això és qüestió de polir una mica més l'aplicació.
Per tant, ara mateix ja, des d'aquest estiu, hi ha una aplicació que sí. Es pot descarregar en els telèfons mòbils.
Nosaltres tenim en la caseta que tenim de taxi de la plaça de l'estació, allà ens han donat molta gent que, com que allà hi ha la publicitat i el codi QR, molta gent, tal com baixar de l'estació del tren o dels autobusos, crac, fan la captura i ja tenen baixada l'aplicació. Sí, és Taxi Més, se'n diu. I ha anat molt bé, vull dir, hem treballat bastant tot l'estiu.
Perquè quines reclamacions, quines qüestions té ara plantejat el gremi del taxi per de cara al futur? Més parades, més...
No, més parades no, però reorganitzar les parades sí. Tindrà un millor control, que això ho estem fent a través de la regidoria de l'Ajuntament de Transport. Aleshores, vam estar parlant l'altre dia amb el regidor, el senyor Monasterio, i bueno, hem arribat a unes conclusions. Ells estan fent un estudi per ubicar una mica millor la parada de l'estació, amb la qual passaria a donar-li més força a la parada de l'Oasis, que la faríem com una base, i perquè tot això ve perquè quan arriben els tres autocars a la part de l'estació i a la parada de taxis plena i vols sortir, vols maniobrar enrere, algun dia ja hi haurà alguna desgràcia. I llavors allà el que vol fer la regidoria és ubicar-nos en fila recta, paral·lela a la cera del mercat, i llavors allà, clar, perdem llocs, però és l'única manera ben senyalitzat de que poder no hi hagi problema a l'hora d'agafar la gent, pujar-la i sortir, perquè anirem a l'1, sempre tindrà al davant, al primer, vull dir, de la fila, no com ara, que igual un surt de la dreta, l'altre surt de l'esquerra, l'altre està allà baix, perquè quan arribes a parques allà on te trobes el forat. I ara quedarà una mica més canalitzat. Això és el projecte que té l'Ajuntament. I llavors, conforme faltin cotxes a l'estació, anirem pujant de l'Oasis cap dalt, fer un petit recorregut, però bueno, ells veuen una millora així i hem de col·laborar tots, hem d'acceptar-ho. Després també tenim una altra proposta que també està... No tenim resposta encara, nosaltres hem fet la sol·licitud, també a través del regidor, de que volem intentar posar publicitat en el taxi, a la part del darrere, perquè últimament les assegurances ens estan matant, posen uns preus desorbitats per ser taxi. I llavors, bueno, mira, quan arriben la temporada dels festivals o aquestes coses, si algú vol publicitar-se, pues que ho tinguem legal, que ho puguem fer. I ja estem esperant això.
Això que hi hagi publicitat als taxis existeix a molts llocs?
Sí, o... sí, cada vegada més, vegada més. Jo estic, aquests dies he estat això treballant una mica, i bueno, a Barcelona també, a Madrid, a Saragossa, molts pobles, a Salou, Tarragona...
Oi que hi ha en alguns llocs que
alguns
fins i tot
porten una cresta, que sí, dic jo, sí, la cresta de Gall a dalt, que la porten a Barcelona, estan homologats també la publicitat aquesta, porten com un cartell rectangular a sobre el sostre, Però no, nosaltres a la porta del darrere, amb els límits, em sembla que són 60 per 40, el màxim que es pot portar, per la llei de Barcelona. Això no vol dir que l'Ajuntament ens permeteixi pintar tota la porta del darrere, si convé. Ja ens ho diran.
Però la idea, per tant, seria de posar una publicitat, i això estaria sempre a expenses d'una autorització municipal.
Hi ha una regulació, perquè no pots portar segons quin tipus de publicitat, si en tema eleccions no pots portar partits polítics i tot això, vull dir, està molt regulat tot això.
S'ha de limitar.
Però, clar, llavors s'ha de fer un estudi i a veure si ens ho accepten.
D'acord.
Ja ho hem presentat i aviam què diuen.
Perquè si no hem de perdre de vista una qüestió, el sector del taxi és un sector molt regulat. És
molt.
Hi ha una regulació estricta sobre el que es pot cobrar, el que es pot portar, les titulacions que s'han de tenir, l'estat dels cotxes, les assegures, tot. Està molt, molt
sí,
controlat.
Sí. Vas a passar la ITV i a vegades si portes un adhesiu de publicitat al darrere te'l fan treure. Jo què sé, l'estat del vehicle, cinturons, tot això, cada any passem les nostres ITVs. Suposo que aquesta gent de Cabify també ho passaran, no? Però no sé, truca aviam si saps algun director on està, algun directiu on està, no sabem res, ningú sap res, només hi ha un telèfon, una plataforma. El que sí que sabem per la publicitat, per la premsa, és de que els impostos i tot van fora d'Espanya, vull dir que, no sé, són coses molt... molt raretes.
En qualsevol cas, i això ho podem certificar, hem intentat buscar la manera, de moment no ho hem aconseguit, per saber doncs alguna informació. Sí que ens va arribar vam tenir accés a una nota, però aquesta nota hi havia declaracions del responsable de Cabify a tot Catalunya. Per tant, doncs no hi ha un responsable de Cabify a Sitges ni res que se li assembli.
No.
Simplement han ofert aquesta possibilitat de demanar des d'aquí.
Jo crec que més que res aquesta gent em volia fer una publicitat amb aquell llançament. Mira, sense voler, diguem que anem a Terrassa, Sabadell, Sitges, hosti, tots els medis de comunicació, que van aquí, que van allà, vinga, i publicitat de Cabify tot el dia. En altres també va sortir una escrita a l'Eco i no estàvem d'acord amb el que deia l'Eco de Sitges, però mira, ben callar, com aquella dita catalana que hi ha, no remenis la d'allò que encara fa més olor, vale? Callem i no diguem res i ja vindrà quan tingui que arribar.
Per tant, en qualsevol cas, el sector del taxi funciona, és un sector molt lligat a la temporada, de tota manera, es treballa molt a l'estiu.
No, el taxi ha canviat molt. Abans me'n recordo, al principi, jo porto ara 30 i pico d'anys fent el taxi. I abans havies de treballar a l'estiu totes les hores que poguessis, perquè després a l'hivern era molt cru. Ara s'ha estabilitzat molt. Gràcies també a la feina de turisme de Sitges, m'imagino, en el tema de portar congressos a Sitges i tot això, que vulguis o no, quan hi ha congressos hi ha sopars a la nit, hi ha sortidetes, escapadetes, aeroports, vas, no és un estiu, però et treus la mensualitat del mes.
D'acord. Perquè qui és el client principal dels taxistes de Sitges? Quin és el perfil?
Sens dubte el client sitgetà, vull dir, aquest és el que... Hi ha molta gent que diria, pot ser que cada dia agafi un taxi aquesta persona, bueno, per necessitat, per treball, per tot, i ja més o menys aleshores ja, ara ens trucarà fulanito, ara ens trucarà la senyora tal.
És a dir, que hi ha un client molt fidel.
A part dels hotels, els hotels és a la base primordial també, a part de la clientela de Sitges, pues els hotels tenen molt més treball i també ho notem nosaltres, igual que ho deuen notar els restaurants i tot el gremi d'hostaleria.
Les tarifes, que són tarifes públiques aprovades pel, tant ho ha comentat en Salvador, per una banda les tarifes de la Generalitat, que són per interurbà, i les tarifes de l'Ajuntament, que són per urbà.
Exacte.
Són tarifes, el preu és ajustat, el preu és just?
Sí, mira, nosaltres, per exemple, la tarifa urbana, la de Sitges, és la que tenim una miqueta més de flexibilitat sobre ella, i nosaltres mateixos l'hem congelat ja fa 3 anys que la tenim congelada. Aquesta no la veiem. L'únic que fem és el canvi del taxímetre, perquè hi ha les festes locals i tot, i llavors, esclar, corren els dies, Dissabtes i diumenges és una tarifa una mica de suplement perquè és el cap de setmana, i llavors, esclar, ens hem d'adaptar a la baixada de tarifes noves cada any, però, ja t'ho dic, la de carretera i la de poble la tenim congelada fa 2 anys. Uh-huh. A la de turisme i de la carretera, aquesta és el Ministeri de la Generalitat i de... Bueno, tot
conselleria.
Sí, va regular la conselleria de la Generalitat. Aleshores, això ja no, aquí no podem fer res, els preus que posen ells, uh-huh, i aquests van... Quan anem a passar la ITB, passem la ITB al taxímetre i et posen la tarifa local i després tornen a Borrau i tornen a començar amb la interurbana. Perquè vull dir, no té res a veure una tarifa amb l'altra.
D'acord.
Uh-huh. I nosaltres ara, l'any passat, l'únic que vam incrementar va ser una tarifa fixa per la Cala Morisca. Perquè Cala Morisca era un problema. Anar per l'autopista, anar per les costes, i estàs dintre del poble, i llavors l'Ajuntament ens va aprovar una tarifa fixa.
D'acord. Perquè hi ha tarifes, fora d'aquesta que ens comentes, hi ha tarifes fixes o bàsicament es va per taxímetre?
Nosaltres ho fem tot per taxímetre. Ara a Barcelona hi han començat a posar alguna tarifa fixa des de Barcelona a l'aeroport, però nosaltres de moment aquí no. No, perquè el preu que nosaltres fem de publicitat, més o menys, és 60 euros a la terminal 1, 65 a la terminal 2. Estem amb aquest preu de transport d'interurbana. I per taxímetre és el que surt. Els caps de setmana surten 3 o 4 euros de diferència, per lo que t'he dit abans, la tarifa del cap de setmana. Però és el preu real. La publicitat que va sortir a l'Eco de Cabify, que valia 45 euros anar a l'aeroport. El taxi de Sitges també val 45 euros anar a l'aeroport.
La diferència? Fins als 60?
L'autopista. L'autopista ja són quasi 7 euros per pas... 7 i 7, 14, li suma-li els 45, són els 60. Vull dir que...
Són faves comptades.
És una publicitat que s'han volgut fer aquesta gent i posant-nos la por al cos en nosaltres, i esperem que si arriba algun d'aquests per aquí i se'ls toca una mica el crostó, en el bon sentit de la paraula, de que la policia actuï, què fas tu aquí, què portes, què vens a buscar, quan fa que t'ha entrat el servei, i tot això. Si ells veuen que aquí els controlen, poder també per aquesta part tindrem una mica de sort de que no aterrin gaires.
Per tant, l'operativa en principi de Cabify és legal, tot i que doncs, des del sector del taxi el que es demana és que hi hagi una certa preocupació per part de la policia perquè doncs, es controli que es compleixin les normatives com el taxi les ha de complir.
Exacte.
Doncs Salvador Baretes, moltes gràcies.
Agraït a vosaltres, i sempre que tingueu alguna cosa ja ho sabeu, a tot el sector nostre està a disposició.
Doncs moltes gràcies i que vagi molt bé.
Vale, bon dia.